la ràdio que t'escolta.
Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
La Brúixola amb Lola Sorribas.
La jornada d'avui a Catalunya ha tingut com a protagonista clara la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que ha pactat que l'Agència Tributària de Catalunya pugui recaptar l'IRPF i que se respecti el principi d'ordinalitat.
Ambas administraciones nos comprometemos a trabajar por el despliegue de la Hacienda catalana e impulsar cambios legislativos para que la Agencia Tributària de Catalunya lleve progressivament competències com la gestió de l'IRPF i també el resto de los tributos.
Així s'ha celebrat el ministre de Política Territorial, Víctor Ángel Torres. Ara bé, pas a pas, perquè a hores d'ara Catalunya no podrà recaptar la totalitat del tribut fins al 2026. Per tant, no serà realitat tan aviat com s'esperava. Així ho ha reconegut el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
El nostre objectiu és que aquest procés es pugui fer en les màximes condicions de solvència i crec que avui doncs, estem presentant un acord que ens permet avançar de forma decidida. El nostre govern defensa que el que és important és avançar.
Les opinions al respecte han estat de tots colors. Mentre els socialistes treuen pit d'un pacte, diuen, absolutament extraordinari, els juntaires asseguren que no donaran suport a res que s'allunyi d'un model de concert. Els populars, d'altra banda, no es refien que el finançament català no perjudiqui altres territoris. I amb tot això, on queda el soci de Salvador Illa i Pedro Sánchez d'Esquerra Republicana? Doncs celebra l'entesa, però reconeix que falten concrecions. En uns minuts abordarem aquesta qüestió aquí a La Brúixola amb el portaveu dels republicans, Isaac Albert.
La Brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
Més titulars d'aquest dilluns, dia 14 de juliol. Aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats per els incendis que es van produir a la Segarra. En uns minuts pararem també amb l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández, que ens explicarà quines han estat les conclusions d'aquesta reunió que han mantingut amb el president. I avui també és dia de recompte de danys pels aiguats d'aquest cap de setmana. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Lola. L'Hospital de Vilafranca ha quedat inoperatiu i tots els pacients han estat traslladats a centres propers. A Cubelles, els serveis municipals continuen netejant baixos i carrers després que es desbordés el Foix. L'alcaldessa Rosa Fonoll reclama revisar la gestió del pantà.
Ara demà, quan es calmi tot, volem una reunió formal amb el director de l'ACA, que ens hem reunit moltes vegades. Ens hem reunit moltes vegades per aquest tema i per d'altres, per la de Salvador, per moltes. Bueno, ara hem de fer força amb això perquè no es pot tornar a passar.
D'altra banda, s'ha aixecat l'operatiu de recerca de dues persones desaparegudes al mateix municipi.
D'alguna manera o altra, se va afectar, fan denúncies i això motiva a continuar amb la cerca. En cap moment s'ha posat en dubte aquest testimoni que va posar de manifest que havia vist aquestes persones, però també ha fet que no hi ha cap indici més i després era intensa cerca del dia d'ahir, s'ha vist convenient doncs, de moment suspendre-les.
Declaracions del cap del Servei d'Implantació de Protecció Civil, Álvaro González, a la ciutat d'Onda Cero.
L'aeroport del Prat tanca 6 mesos de rècord, unes xifres que alimenten un dels motors econòmics de Catalunya, com és el turisme. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, fa una lectura positiva del creixement de les visites.
Els missatges que m'agradaria donar avui respecte al turisme els hem de començar a reenfocar en positiu. Per tant, els discursos que hi puguin haver-hi turismofòbics, posem-los a sobre la taula, meditem-los i un cop meditats, després es passem cadascú el que consideri.
Entitats veïnals, plataformes socials i experts, però, creuen que és l'hora d'actuar el creixement, d'aturar, volíem dir, el creixement turístic.
El turisme, quan creix en excés, tendeix a menjar-se altres sectors econòmics. És una activitat que és molt omnipresent en l'espai de la ciutat. El turisme necessita canviar la fisonomia de la ciutat.
Paraules de Jaime Palomera, codirector de l'Institut d'Investigació Urbana, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
I a la segona part de La Brúixola parlarem de comunicació corporal. La Lara Martín, experta en imatge corporal, ens explicarà com podem combatre la grassofòbia i altres tipus de discriminacions estètiques.
També ens il·lustrarà sobre els estàndards de bellesa que fa tants anys que estan instaurats en la nostra societat. Veurem qui són els responsables de la seva creació i la seva posterior reproducció.
I ho acabarem de dur tot plegat amb el psicòleg David Cueto, parlant sobre salut mental.
Avui amb la pornografia al punt de mira, quins són els seus perills? Exerceixen com a educadors sexuals pels més joves? És dolenta en si mateixa? Totes aquestes qüestions i moltes més a partir de la segona hora.
Cada dia ens espera molta teca a La Brúixola fins a 8:45 del vespre, però abans d'entrar en matèria, repassem la previsió del temps que ens espera per demà amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Demà dimarts a Catalunya tindrem un dia d'ambient assolellat en general, encara que s'esperen intervals de núvols d'evolució diurnal quadrant nord-est durant la tarda, amb probabilitat de xàfecs localment forts i acompanyats de tempesta al Pirineu Oriental. A més, no es descarta que els xàfecs arribin a la resta del Pirineu, però litoral de Girona i nord de la depressió central de Barcelona. Les temperatures diurnes es mantindran sense canvis, màximes que arribaran als 34 graus a Girona, 32 a Lleida, 31 a Barcelona i 30 a Tarragona. Per altra banda, l'Empordà bufarà tramuntana dèbil, augmentant a moderat durant la tarda. Al sud de Tarragona, vent fluix de component nord-oest, girant a sud-est durant la tarda. A la resta de la comunitat, vent fluix de direcció variable, tendint a la component sud a partir del migdia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. En uns segons ens plantem a les 7:07, passant 7 minuts, com dèiem, de les 7 de la tarda, al control tècnic Ismael de la Parra. Estat i Generalitat han acordat avui les bases del finançament singular, però a hores d'ara no hi ha calendari, xifres ni concrecions. De fet, el gran anunci que s'esperava aquest matí tampoc s'ha produït, i és que el govern català no recaptarà l'IRPF l'any vinent, tal com s'havia anunciat reiteradament, sinó que ara es posposa. Aleguen que l'Agència Tributària de Catalunya no té prou múscul i la raó més important, s'han d'aprovar reformes legislatives al Congrés. Tanmateix, des de la plaça Sant Jaume asseguren que en el mentrestant hi haurà col·laboració amb Hisenda Estatal i s'anirà enfortint l'Agència Catalana. Més informació, ho ha seguit tot plegat al Marcos Díaz. Marcos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Lola. La poca lletra petita que han acordat aquest matí els executius central i català dibuixa un model de finançament que permetrà a Catalunya a la llarga recaptar la totalitat dels impostos. És un sistema que es diu singular, però certament serà generalitzable a la resta de comunitats. Els principis que les dues parts han acordat estableixen que de la recaptació total que faci l'Agència Tributària de Catalunya, una part anirà a l'Estat per pagar els serveis que presta, com ara Policia Nacional, Guàrdia Civil, Exèrcit o Duanes, per exemple, i una altra part a la Caixa de la Solidaritat Territorial. Tota la resta és el que es quedarà a les arques de la Generalitat. A banda d'això, el futur model també preveu que l'Estat financi les competències exclusives de Catalunya com educació, Mossos o sanitat, entre d'altres. El sistema també respectarà el principi d'ordinalitat per tal que la riquesa de cada territori sigui la mateixa després de complir amb el principi de solidaritat.
Moncloa i Generalitat destaquen que avui s'ha fet el primer pas per desencallar el compromís d'investidura entre Esquerra i Salvador Illa. Les dues parts, en canvi, s'emplacen a futures reunions, Marcos, per determinar com implementar el nou model.
Sí, els governs central i espanyol han anunciat la creació de diferents grups de treball per abordar els canvis normatius que haurà de validar el Congrés, però el conseller de la presidència, Albert Dalmau, posa el focus en el pas endavant assolit.
Que fixa un horitzó en el desenvolupament d'una hisenda catalana que gestioni el conjunt dels tributs en el nostre país, fent passes decidides per la gestió de l'IRPF, com a element central pel qual caldrà desenvolupar, diguem-ne, modificacions legislatives.
El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reitera que el model de finançament no serà exclusiu per a Catalunya i anuncia que després de l'estiu es començaran a fer els canvis que pertoquin.
És voluntat del govern d'Espanya poder llevar al Consejo de Ministros el inicio de la modificación legislativa a la mayor premura posible. Del mismo modo que la vuelta del verano también es la voluntad de poder llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera un modelo de financiación autonómica.
Paral·lelament, el govern català anunciarà la propera setmana el full de ruta per desplegar l'Agència Tributària de Catalunya.
Gràcies, Marcos. Doncs ara volem copsar totes les reaccions al voltant d'aquesta qüestió i comencem per saber què n'opina de tot plegat el soci d'investidura d'Illa i també de Sánchez, Esquerra Republicana. Són indulgents amb l'executiu, malgrat que la Generalitat, com dèiem, no recaptarà l'IRPF l'any vinent. Per això tenim a l'altre costat del fil telefònic a Isaac Albert, és el portaveu dels Republicans. Senyor Albert, què tal? Bona tarda.
Sí, bona tarda.
Vostè diu que li sona bé aquest acord bilateral, però que cal seguir empenyent. Què faran des d'Esquerra Republicana?
Bé, la nostra valoració és que gràcies a Esquerra hem aconseguit que el PSC i que el PSOE es mogui, que faci passos endavant, però és evident que el país necessita segurament una mica menys de escenificació i una mica més de concreció. El paper que ens toca a nosaltres, i que és un paper que té Esquerra Republicana i que el té en tot aquest procés de treball a l'entorn també de Rodalies, però també especialment en l'àmbit de finançament, doncs és continuar apretant, empenyent, forçant, intentant que les coses passin. A fi de comptes, Esquerra Republicana en aquest moment és un partit que està a l'oposició, que tenim el convenciment que tot el que està passant, o una gran part del que està passant, sobretot a l'entorn del finançament, és gràcies a que Esquerra Republicana hi és i està allà empenyent, i aquesta és la nostra feina, i en aquest sentit és el que seguirem fent.
Ara ens deia que demanaven concreció. En què es pot veure plasmada aquesta concreció? Què s'ha de fer a partir d'ara?
Bé, nosaltres diem que ens sona bé l'acord, bàsicament perquè el document, perquè reflecteix l'acord d'investidura. Bàsicament és l'acord d'investidura, és l'acord que va arribar Esquerra Republicana amb el PSC, que va validar el PSOE a l'entorn del que necessitem en l'àmbit de finançament a Catalunya. Llavors no ens pot sonar malament. Ara, és veritat que aquest acord, més enllà de la escenificació d'avui, li falta una mica de concreció. 12 mesos després, o 11, donaria per una miqueta més. Nosaltres entenem que en 11 mesos és difícil definir un nou model de finançament. Ara, en 11 mesos hauria de ser suficient com per haver fet passos més decidits en l'àmbit de la recaptació i en l'àmbit de definir el model de finançament. I sí que és cert que un dels elements que ens fa ser o que ens preocupa més és que no aparegui l'acord de l'ordinalitat. O sigui, l'ordinalitat apareix en el preàmbul. No hi haurà un bon acord de finançament per Catalunya si l'ordinalitat no en forma part. L'ordinalitat és l'element clau per avançar amb la reducció del dèficit fiscal. Per nosaltres l'ordinalitat és absolutament innegociable.
Ara aquí anava també a preguntar-li com es pot garantir aquest principi d'ordinalitat.
Bé, escolti, aquí hi ha un acord polític que va arribar Esquerra Republicana amb el Partit Socialista de Catalunya, que es va presentar públicament, que el PSOE va validar en el seu comitè federal amb un comunicat. O sigui que en realitat qui ha de complir és qui assumeix l'acord. Avui el Partit Socialista de Catalunya, la senyora Moret, ha assumit aquest element com a clau per tenir un bon sistema de finançament. És que és obvi. Un bon sistema de finançament per Catalunya ha de suposar més recursos i ha de suposar, sobretot, reduir i avançar en reduir el dèficit fiscal, i en aquest sentit no perdre nivell, o sigui, mantenir l'ordinalitat un cop pagat el servei de l'Estat i un cop pagada la solidaritat, és bàsic. El document d'avui parla coses interessants que posem en valor, com és l'eliminació de les bestretes, la transparència del sistema per reconèixer les aportacions que fa Catalunya en l'àmbit de la solidaritat. Tot això són elements claus que formen part de l'acord d'investidura, que formen part de l'acord que es va signar amb Esquerra Republicana. Ens agrada. Ara, l'ordinalitat és bàsica i ha d'aparèixer.
Avui, clar, no s'ha parlat d'aquest famós dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros. Què li sembla? Com s'ha d'abordar aquest dèficit?
Bé, nosaltres sempre hem plantejat el finançament de Catalunya en dos pilars claus. Un és la recaptació dels impostos, de tots els impostos, començant per l'IRPF, i un segon pilar, que és la reducció del dèficit fiscal. Una cosa és recaptació d'impostos i l'altra és model de finançament. Són dues coses diferents que formen part d'un mateix escenari, però en realitat són dos elements diferenciats. En la reducció del dèficit fiscal, insisteixo, el que és clau és saber les xifres. Necessitem dades, necessitem les xifres que suposarà el nou sistema de finançament, necessitem saber quina xifra està vinculada al pagament dels serveis de l'Estat i necessitem saber la xifra en l'àmbit de la solidaritat. Que aquesta solidaritat sigui calculada de forma transparent, és un pas que hauria de ser obvi, però com que venim d'on venim, ens sembla un pas important i en aquest sentit estem satisfets. Ho vam escriure en el seu moment, en el pacte d'investidura, i celebrem que apareixi avui en aquest acord. Mm-hmm. Però repeteixo, l'objectiu d'un nou sistema de finançament té molt a veure amb la reducció del dèficit fiscal.
Uh-huh. Si durant el 2026 no es recapta res d'IRPF, podria tenir alguna repercussió a nivell de suports a Salvador Illa o també a Pedro Sánchez?
Bé, deixem-li donar una mala notícia pels contribuents. O sigui, el 2026 es recaptarà l'IRPF segur, eh? Vull dir, haurem de pagar tots l'IRPF. El que sí que és cert és que veurem quina agència tributària l'acaba recaptant. Avui el que s'ha parlat i el que portem parlant els darrers temps és que l'Agència Tributària de Catalunya ha d'acabar recaptant aquest impost. Nosaltres entenem les dificultats d'aquest pas. O sigui, en aquest moment l'Agència Tributària de Catalunya recapta 5.000 milions. Si sumem l'IRPF, passaríem a recaptar-la 30.000 milions, perquè l'IRPF a Catalunya aproximadament estem parlant de 25.000 milions. Per passar de 5.000, que és el que fem ara, a 30.000 milions, és evident que necessitem redimensionar l'Agència Tributària de Catalunya. I en aquest sentit, en els propers dies, hem de tenir concrecions en aquest àmbit, perquè hem fet feina, hem treballat, s'han de plantejar diferents projectes a l'entorn de l'Agència Tributària. O sigui, veurem com en les properes setmanes, en els propers mesos, es comença a redimensionar l'Agència Tributària de Catalunya. Aquest és un acord que ja hi és en l'àmbit de recaptació d'impostos. La qual cosa entenem que si el 2026 no podem recaptar el 100% de l'IRPF i ho hem de fer en col·laboració amb l'Agència Tributària Espanyola, per nosaltres això no és un problema, sempre i quan avancem, sempre i quan anem fent passos. Ja entenem que això un dia per l'altre no serà efectiu, però el que necessitem és veure que no arrosseguem els peus, que el que anem explicant va succeint, va passant, no? I en aquest escenari entenem que ho anirem veient i que ho anirem treballant. No em preocupa tant si el 26 recaptem el 100%. El que em preocupa és que fem passos ferms en poder-ho fer, no? Uh-huh.
Quan van anunciar l'acord parlaven d'un concert econòmic solidari. Tenint en compte el que han presentat avui, no sé si estem parlant d'una reformulació del que van plantejar en un inici.
Miri, el sistema de finançament que es va pactar, l'acord al qual es va arribar i que el document d'avui accepta amb l'ordinalitat dona cobertura i validesa, perquè avui el fet no és menor, o sigui, aquí hi havia un acord entre partits i avui ha passat a ser un acord entre govern. Això no és un fet menor, jo ho poso un valor. I en aquest sentit, per això diem que la música ens sona bé. Tots governs assumeixen que Catalunya recaptarà tots els impostos, començant per l'IRPF. Els dos governs assumeixen que Catalunya tindrà un sistema de finançament amb la seva singularitat. El ministre ho ha explicat perfectament en roda de premsa. En aquest sentit, la música ens sona bé, anem avançant. El finançament en el qual estem treballant és Catalunya recapta els impostos, paga els serveis de l'Estat i paga una quota de solidaritat. I això nosaltres en vam dir un sistema de finançament solidari. I en aquest sentit seguim en aquesta línia. Un concert econòmic solidari. Tècnicament, un concert econòmic és recaptem els impostos, paguem el cupo que són els serveis de l'Estat i nosaltres, és cert, hi vam posar una part de solidaritat, entre altres coses perquè som conscients que hem de fer sostenible, diguem-ne, el sistema de finançament general. Uh-huh. I en aquest sentit, nosaltres ens sentim còmodes, ens sentim satisfets en aquest terreny de joc. No?
Uh-huh. Com creu que s'hauria de calcular aquesta quota de solidaritat?
Bé, avui no hem tingut cap mena de concreció i creiem que és important en aquest sentit per sobretot pel que li deia, no? La solidaritat és el que acaba condicionant l'ordinalitat. I llavors l'objectiu és que el càlcul d'aquesta quota sigui transparent, sigui pública. És bo que els ciutadans de Catalunya sàpiguen què paguen de solidaritat a la resta de l'Estat, i la resta de l'Estat és bo que sàpiga el que aporta Catalunya per quadrar els seus sistemes de finançament. En aquest sentit, creiem que pedagògicament és un element clau, i el que tothom té assumit, jo crec que en aquest moment dins l'agenda política catalana per descomptat, però espanyola també, tothom té assumit que Catalunya no pot perdre ordre. O sigui, un cop paguem els serveis de l'Estat i paguem la quota de solidaritat, no podem perdre posició en l'escala del que ingressem com a país, com a comunitat autònoma. Llavors, el càlcul ha de ser obert, ha de ser transparent, tothom ha de saber què paga i què cobra, i en aquest sentit nosaltres ens sentim prou còmodes.
Ja per acabar, el Congrés haurà de validar la proposició de llei de reforma legislativa. Com ha de ser aquesta reforma perquè el finançament singular comenci a caminar?
Sí, en aquest sentit, permeti'm per diferenciar-ho. Jo sé que en realitat forma part del mateix, però una cosa és sistema de finançament i l'altra és la gestió tributària i la recaptació dels impostos. En aquest moment, excepte l'Agència Tributària Basca, l'única agència tributària amb capacitat de fer tots els processos i de recaptar impostos és l'Agència Tributària Catalana. Llavors, la proposició de llei que entrarem és una proposició que el que fa és facilitar que l'Agència Tributària de Catalunya pugui recaptar tots els impostos començant per l'IRPF. Això pot ser i pot acabar sent extrapolable a altres comunitats? Escolti, pot ser extrapolable, però en aquest moment no hi ha cap agència tributària de cap comunitat que tingui capacitat d'entomar la recaptació dels seus impostos. En aquest sentit, la proposta nosaltres la traiem del model de finançament. El model de finançament es presentarà paral·lelament quan el govern de l'Estat el tingui definit i sàpiga les xifres i sàpiga els recursos que pot aportar en aquest sistema de finançament. Ara bé, paral·lelament, Catalunya pot avançar en la recaptació dels seus tributs, i aquest és l'objectiu clau que tenim. És evident que aquesta proposició de llei l'hauran d'acabar validant, l'haurà d'acabar votant diferents partits de diferents territoris, que potser poden tenir interès en ells en recaptar també els seus impostos, o potser no en tenen cap i no els hi afecta.
Doncs Isaac, Albert, portaveu d'Esquerra, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I què n'opina ara l'altre soci d'investidura? Els Comuns, doncs, asseguren que avui s'han establert els principis per reconèixer que Catalunya necessita, diuen, un finançament especial.
Catalunya té un autogovern singular, reconegut a l'Estatut de Catalunya, avalat pel Tribunal Constitucional, que és una llei orgànica de l'Estat, i tenim competències singulars, Mossos d'Esquadra, presons o, per exemple, una llengua pròpia també reconeguda a l'Estatut.
Són paraules del diputat David Cid, que ha remarcat que totes les comunitats reconeixen que cal reformar el model. De la seva banda, des de Junts per Catalunya, ha rebutjat totalment l'acord anunciat avui. Els juntaires denuncien que el model no té res a veure amb el concert econòmic ni tampoc és singular per Catalunya. El diputat Antoni Castellà assegura que el nou sistema perpetua amb canvis administratius el cafè per a tothom, però que no reverteix el dèficit fiscal.
El greuge que té Catalunya en el sistema de finançament espanyol és que hi ha 22.000 milions que no s'apliquen a serveis públics. Això és quasi bé el 10% del PIB. De fet, això voldria dir un 50% del pressupost de la Generalitat. I perquè m'entengui el ciutadà, això vol dir que d'avui per demà s'han acabat les llistes d'espera, s'han acabat els problemes amb l'ensenyament, s'han acabat el problema d'infraestructures, s'ha acabat, deixem-ho dir així, el problema d'habitatge.
I acabem la desfilada de reaccions amb el Partit Popular, que malfia del compromís del govern espanyol que el finançament català no perjudicarà altres territoris.
Da igual que se llame financiación singular, que se llame cupo separatista, da igual el nombre que le quieran poner. Eso rompe la solidaridad entre todos los españoles.
És Alfonso Fernández Mañueco, president de Castella i Lleó.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats, renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gem.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
La brúixola. L'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
Passant 25 minuts de les 7 de la tarda, aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb els alcaldes de la Segarra, la Noguera i l'Urgell i altres poblacions damnificades per l'incendi de Torrefeta i Florejacs, que va cremar, ja ho saben, més de 5.000 hectàrees i que va acabar amb la vida de dues persones. Volem conèixer ara algunes de les conclusions d'aquesta reunió i per això tenim a l'altre costat del fil telefònic l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández. Alcaldessa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat aquesta reunió?
Bé, jo crec que ha anat molt bé i ha estat positiva, malgrat els estralls i la tragèdia que vam viure. Doncs gairebé dues setmanes després, tal com hem anat treballant els diferents alcaldes amb la gent del nostre territori, que és qui al fi i al cap va ajudar a actuar en la primera emergència, que és qui millor coneix el territori per poder actuar, doncs hem fet arribar al govern els diferents aspectes que cal tenir en compte en quant a la prevenció, la coordinació i l'execució de l'emergència i també un pla territorial de futur de com definir com volem el nostre territori o com creiem que el nostre territori s'hauria de gestionar per intentar reduir al màxim el risc d'incendis que tenim.
Mm-hmm. Quines són les...
I bé...
Digui, perdó.
No, dic que aquests punts que hem fet arribar, uns punts que havíem treballat els diferents alcaldes amb la gent del territori, com us he dit, doncs han estat agafats de bon grat i els havíem fet arribar abans i des del govern ens han anunciat un seguit de mesures per tal de poder donar resposta amb aquests aspectes que hem demanat de millora, que a poc a poc aniran anunciant i que aniran venint, doncs a poc a poc, no? Demà ja sabem que algunes mesures les anunciaran demà, i a poc aniran arribant.
Hi ha alguna mesura que ens pugui avançar, que els hagi doncs,
no, fet jo crec que això, pertoque, això li pertoca al govern de fer-ho, però són mesures que algunes d'elles donen resposta, doncs mesures de millorar la gestió i la coordinació doncs, que del nostre territori. No? Jo crec que a poc doncs, ja veureu les mesures que hi ha que aniran donant resposta, el que passa és que no es poden fer totes en un dia, ni en dos, ni en un any. No? És a dir, és una cosa que vol molt temps, que s'ha d'anar fent, s'ha d'anar mentalitzant el territori, s'ha d'anar preparant per tal de gestionar-ho d'una manera diferent potser de la que hem fet fins ara.
Quines són les principals reclamacions i reivindicacions que els alcaldes afectats han traslladat al president de la Generalitat?
Les principals reivindicacions són les de millorar la coordinació entre els diferents professionals que actuen en un moment emergent com poden ser els bombers, amb els bombers voluntaris, les EDFs, i també la gent, els alcaldes pedanis i els alcaldes i alcaldesses del territori, revisar els protocols i escoltar més els alcaldes o les persones que encapçalem els DUPROCIMS, que al final som els responsables. També tenir en compte aquests DUPROCIMS, que són els que reflecteixen el que tenim al nostre territori. També elaborar un mapa de recursos, de riscos, un mapa de recursos del territori, un mapa de riscos del territori i un mapa de recursos hidràulics del territori, per tal de que si aquest mapa el tenim ben recollit i ben reflectat en un document viu i al qual podem consultar totes les coses que actuen davant d'una emergència, doncs segurament que serà no tan difícil o serà més fàcil atendre aquella emergència.
Algunes també de les mesures que s'han defensat des dels alcaldes són abolir aquestes restriccions que tenen pagesos a l'hora doncs, de recuperar antics camps de cultiu o obrir també camins
perquè pugui passar
nova maquinària agrícola. No sé com ha reaccionat el president a aquesta petició.
Això ho hem d'estudiar i sí que entre tots i totes hem vist que potser cal una gestió diferent una gestió forestal diferent de la que estem fent fins ara. Per això ho hem estudiat amb els entesos i d'acord hem de recollir les nostres propostes, sobretot recollir les propostes dels nostres pagesos, de la gent que treballa a la nostra terra, que és qui la coneix més bé i qui se l'estima més, i a partir d'aquí doncs recollir els experts i veure com es pot fer una gestió forestal doncs molt millor.
Mm-hmm. En quin estat es troba ara mateix Agramunt?
Agramunt ens trobem en un estat, és a dir, tenim certes afectacions, com ja sabeu, la pitjor afectació que vam tenir a Agramunt doncs és aquesta tragèdia que vam viure amb dues persones que vam perdre, que els fets no van passar a Agramunt, van passar al terme municipal del costat, que és el terme d'Oliola, però ens sentim com si haguéssim passat aquí, és a dir, les vides i les persones no en tenen de límits municipals, no? I bé, l'estat que estem és de recuperació d'aquesta tragèdia que hem viscut, que emocionalment ens ha deixat a tots i totes molt tocats, i en quant a les pèrdues que hem tingut, hem de dir que sobretot han estat pèrdues de conreus i de boscos, no? Que de diferents indrets, però sobretot és la gran pèrdua emocional que com ens sentim, no? I jo vull ressaltar o remarcar més aquest fet.
Doncs des d'aquí, des de la Brúixola, els traslladem tots els ànims. Seguirem de ben a prop totes aquestes mesures que vostè ja ha comentat que avui doncs, han apropat posicions en aquest sentit amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i que ja s'aniran comunicant durant aquests dies quan ho cregui oportú l'executiu. Mentrestant, com dèiem, molts ànims. Sílvia Fernández, alcaldessa d'Agramunt, gràcies per atendre'ns a la Brúixola aquesta tarda. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Parlàvem ara d'aquest incendi a la Segarra, que es va produir, ja saben, ara farà unes 3 setmanes, però també saben que l'any passat ens ocupava, la setmana passada, ens ocupava i preocupava molt un altre foc, el del Baix Ebre. Doncs en aquest territori ja han començat a fer balanç de pèrdues. El foc de la setmana passada va calcinar 3.300 hectàrees i l'objectiu ara és començar a treballar en les accions més urgents, com ara donar accés a finques o restablir serveis que han quedat inutilitzats. A banda, ja s'estan posant sobre la taula totes les accions que caldrà plantejar per gestionar els boscos dels ports i evitar que un incendi de magnituds similars es torni a repetir, Joan.
Per tot plegat, avui la Diputació de Tarragona ja ha posat a servei dels pobles afectats assistència tècnica i recursos econòmics. El seu objectiu és facilitar les tasques de reparació, sobretot pel que fa a la reparació de camins i accessos als municipis. Ho ha explicat la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador.
Tot el que se'ns demani des dels ajuntaments i vegem que sigui competència doncs, de la Diputació hi posarem de la nostra part. Bàsicament, assistències tècniques i allà on arribem, doncs no arribem amb assistències tècniques, doncs a mirar de recursos econòmics i també tot fer-ho en coordinació i amb màxima lleialtat també amb el govern de la Generalitat.
A escala municipal, avui s'han reunit els alcaldes de Paüls, Aldover, Xerta, Alfara de Carles i Tivenys. Aquestes poblacions oferiran als seus veïns un formulari per documentar tots els béns que han quedat afectats pel foc. A banda, també donaran informació sobre les ajudes que podran demanar. Enric Adell, alcalde de Paüls, ha destacat que la prioritat és centrar els esforços en aquelles zones que estan més afectades.
Jo crec que encara al final tots som companys, tots treballem pel mateix i hem d'intentar ajudar en aquella gent que té urgències, perquè hi ha gent que en té, hi ha gent que ho ha perdut tot, hi ha gent que no té cap tipus de servei, hi ha gent que no pot arribar a les finques. Per tant, les primeres actuacions que hem acabat consensuant són aquestes, que la gent pugui garantir que pugui arribar a les seues finques o a les seues cases, i això és el que acabarem centrant els esforços aquestes primeres setmanes.
Durant la reunió, els alcaldes també han demanat que es replantegi la gestió de boscos als ports. Han assenyalat que algunes infraestructures que s'han construït durant els últims anys, com basses, han estat clau per apagar el foc. Per això han insistit en que s'alleugereixi la càrrega burocràtica d'aquestes actuacions i així estar més preparats de cara a un nou incendi.
Les rebaixes de Conforama són encara més brutals, amb un 20% de descompte extra. Sofàs, matalassos i mobles a preus brutals. Només de l'11 al 15 de juliol. Conforama.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La brúixola amb Lola Sorribas.
Quan Quan passen 4 minuts de 6:45 d'avui, volíem dir del vespre, passem a parlar d'incendis a Aiguats, perquè l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès de Vilafranca ha tancat les portes temporalment per refer-se dels aiguats d'aquest cap de setmana. Justament aquesta ha estat la població que ha acumulat més aigua, amb 155 litres per metre quadrat. La intensitat de la pluja va provocar inundacions dins del centre i va acabar deixant-lo sense subministrament elèctric. Per això ahir es va decidir tancar completament i s'espera que reobri d'aquí 2 o 3 setmanes.
Els 71 pacients que estaven a l'hospital es van traslladar ahir a centres propers després d'hores sense llum. Olga Ferrer, gerent del Consorci Sanitari del Penedès, explicava en declaracions a la ciutat d'Onda Cero la situació que van viure els pacients.
Necessitàvem evacuar els pacients el més aviat possible. L'hospital no tenia llum, no tenia aigua, evidentment no hi havia climatització i conforme van anar passant les hores i fent més calor, la veritat és que tot l'hospital estava, no? I a la temperatura era molt elevada i els pacients, la veritat és que van passar unes hores un tant complicades.
Al llarg del dia d'avui s'avaluaran els danys que ha patit l'hospital. La voluntat del centre és restablir el servei el més aviat possible i segurament s'acabarà fent de manera progressiva. Primer amb consultes i ambulatori i acabant amb el bloc quirúrgic i l'hospitalització. L'aiguat a Vilafranca també ha deixat inoperatives les piscines de la població, que igual que l'hospital quedaran tancades fins a nou avís.
I Cubelles va ser una altra de les poblacions que va viure amb gran intensitat els aiguats d'aquest cap de setmana. Mentre els serveis de neteja i els veïns retiren les restes de fang i deixalles que va deixar la Dana, l'Ajuntament del municipi s'està plantejant demanar la declaració de zona catastròfica.
Els carrers més afectats són els que es troben prop de la desembocadura del Foix. De fet, el tram final del passeig marítim va quedar totalment escapçat. El desbordament del riu va inundar els aparcaments de diversos edificis i aquest matí algunes cases encara no tenien aigua potable.
Estem sense aigua a casa, no podem fer ús ni de rentadores. Què hem de fer? Dutxar-nos a la piscina, dutxar-nos al mar? No ens han donat cap solució de res.
Encara no sabem per part de l'administració si se declararan zona catastròfica, no declararan zona catastròfica.
Tot i que a hores d'ara pràcticament ja s'ha reprès la circulació a tots els ponts afectats i s'ha restablert el servei de llum i aigua, l'Ajuntament assegura que està estudiant demanar la declaració de zona catastròfica. A banda, també ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua que revisi les condicions del pantà per evitar més desbordaments. I també a Cubelles els bombers han suspès la recerca dels 2 desapareguts a la zona de la desembocadura del riu Foix, una recerca que va començar després que un testimoni assegurés que havia vist com el riu s'emportava a 2 persones. De moment, però, no consta cap denúncia per desaparició i els bombers han decidit aturar la recerca fins que apareguin nous indicis.
Completament de qüestió, les mestres de les escoles Bressol de Barcelona avui han fet escoltar la seva veu. Des de 11:15 del matí, les mestres han protestat davant la seu de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, a la plaça d'Espanya, en contra de la decisió de l'Ajuntament de la capital catalana de cobrir unes 200 places vacants de mestres per educadores. Ens en dona més informació la Montse Valls.
Han protestat acompanyades de famílies, grups de tabals i geganters per demanar a l'executiu de Jaume Collboni que rectifiqui i tiri enrere aquesta mesura. Recordem que la substitució de mestres per educadores deixarà més de 250 mestres interines sense possibilitat de poder fer substitucions. En alguns casos hi ha mestres que ara es queden sense feina i que fan més de 10 anys que treballen fent substitucions i no s'ha estabilitzat la seva plaça. Amb tot, també denuncien que l'Ajuntament no s'ha assegut a parlar amb el sector. Sònia Fernández és delegada de personal de Bacós en declaracions a Onda Cero.
L'Ajuntament es tanca en banda a parlar amb el col·lectiu i amb nosaltres. Val a dir que aquesta implementació d'aquesta mesura l'han feta sense cap acord, sense cap negociació, sense seguir el procediment administratiu establert i amb tota l'oposició en ple en contra que avui han vingut a donar-nos el seu recolzament.
L'Ajuntament, per la seva banda, es defensa assegurant que no es tracta de cap reducció ni retallada de la plantilla, sinó d'un canvi dels perfils professionals per tal de redimensionar els equips tal com estipula el decret. Des del sindicat Abacos han explicat que demà es reunirà el Consell de Drets Socials i Educació, on tots els grups municipals de l'oposició votaran en contra d'aquesta mesura. Les mestres també es personaran en aquest Consell per mostrar la seva disconformitat.
Música.
Alcaldes, alcaldesas, concejales.
Por cuarto año queremos distinguir a los municipios más involucrados contra la violencia de género.
Si vuestro municipio ha impulsado acciones contra el maltrato en colegios e institutos, entrad en municipioscontraelmaltrato.com y registraos.
En Contra el Maltrato Tolerancia Cero estamos deseando reconocer las mejores iniciativas.
Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. 10 años de Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Moeve Go y Naturgy se unen para crear el plan Multi Energy con el que ahorras más que nunca.
Pero, ¿cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Moeve Go, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
Continuem a la brúixola, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, repassant tota l'actualitat de la jornada quan passen 40 minuts de les 7 de la tarda i obrim ara plana econòmica perquè l'aeroport del Prat segueix presentant xifres de rècord, Joan.
Durant els primers 6 mesos de l'any mai havia rebut tants visitants com aquest 2025. Són 27,2 milions de passatgers, un 4,2% més que l'any passat. Si es manté aquest ritme, el Prat podria superar el rècord històric del 2024 quan es va superar els 55 milions de viatgers al llarg de l'any.
Unes xifres que criden a la reflexió per garantir un equilibri entre un dels motors econòmics de Catalunya i la preservació de l'entorn i dels serveis públics. El govern rebutja la turismofòbia i ha creat un grup d'experts per revisar la llei que regula el sector, aprovada ara fa 23 anys. Del turisme en depèn el 12% del PIB català i en cap cas es busca un substitut, sinó adaptar-lo als reptes actuals. Ricard Jiménez, bona tarda.
Bona tarda, Lola. Són 6 veus expertes del sector vinculades al món acadèmic que s'uneixen per remodelar el turisme a través de les lleis. Des del govern asseguren que és un grup independent i per això no sabem exactament què modificaran. Si han confirmat que crearan un pla territorial inexistent fins ara i que treballaran en base a un principi. La Generalitat no vol reduir el nombre de turistes, sinó millorar el valor i la consciència d'aquests. Per això el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, rebutja els discursos turismofòbics i ha defensat la seva aportació a la societat.
Però el turisme és el 12% del PIB de Catalunya i per tant el que hem de fer és fer aportacions en positiu perquè aquest turisme, que insisteixo, dona de viure a 542.000 persones i per tant a moltes més famílies, doncs el puguem redefinir pel que ara s'espera del turisme. I si té una afectació negativa en el món de l'habitatge, evidentment que l'afectarem.
Més enllà de la gestió dels visitants, el turisme s'enfronta a un altre repte, la productivitat dels treballadors i la qualitat de les feines que ofereix. I és que, tot i ser un dels sectors que genera més riquesa i més llocs de treball a Catalunya, presenta un dels PIB per capita més baixos. Pel que fa als pisos turístics, Samper ni confirma ni desmenteix si la Generalitat es planteja regular-los. Recordem que per ara és competència municipal.
Gràcies, Ricard. L'impacte del turisme precisament fa més difícil l'accés a l'habitatge en ciutats com Barcelona. Per això, tot i el bon moment del sector a Catalunya, cada vegada hi ha més veus que demanen repensar el model turístic i reduir fins i tot les xifres de visitants. Martí Ramos.
L'aposta del govern de la Generalitat per trobar un equilibri entre readaptar l'estructura del turisme i guanyar lideratge a escala global no convenç entitats veïnals, plataformes socials i alguns experts. Segons Jaime Palomera, codirector de l'Institut d'Investigació Urbana, el turisme de masses està afectant greument l'equilibri urbà i l'accés a l'habitatge. Palomera apunta a l'increment i a la falta de control sobre els pisos turístics. També assegura que el model turístic actual podria agreujar-se amb l'ampliació de l'aeroport i explica algunes polítiques per reduir el turisme. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
Per tant, la solució va ser justament per fer el contrari, que és reduir el nombre de vols i de creuers que arriben a aquestes ciutats a diari i també el nombre d'allotjaments turístics.
L'investigador alerta del risc que un sector turístic creixent devori altres sectors econòmics i creixi un turisme de menys qualitat.
I encara sobre la crisi residencial que travessa Catalunya, l'Ajuntament es veu obligat a acabar jugant amb la reforma del 30%. El sindicat de llogateres ho veu com una victòria.
Amb l'objectiu de promoure la construcció de pisos, tant protegits com privats, l'Ajuntament de Barcelona volia modificar la norma del 30%. Per això era necessari el suport de Junts, amb qui no han trobat punts d'acord per flexibilitzar la mesura. I segons la primera tinenta d'alcaldia, no hi ha marxa enrere.
vam intentar esbrinar si hi havia o no la possibilitat de que tornessin a seure la taula, ens manifesten que no, per tant és evident que en aquestes circumstàncies doncs la negociació sobre el 30% no és possible en aquest moment.
Des del sindicat de llogateres creuen que les mobilitzacions a favor del dret a l'habitatge han obligat a Jaume Collboni a aturar les negociacions, després de garantir la seva vigència fins al 2027, reclamant aplicar-la. Enric Aragonès, portaveu.
S'han canviat criteris arbitràriament, s'han arxivat sancions, no es fa la inspecció i el control a què estan obligats, i això ja ho han denunciat al síndic de Greuges, que és necessari que intervinguem rapidesa. Per tant, hem salvat el 30%, però ara és hora que s'apliqui.
De fet, Esquerra ha demanat convocar la comissió de seguiment d'aquesta norma per tenir dades sobre els seus resultats. Segons el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, durant el primer semestre de l'any, tan sols ha facilitat la construcció de 32 pisos protegits a Barcelona.
Plantem a 7:45 del vespre, obrim plana local. Neix a Tarragona la plataforma per una Tarragona neta, que ha traslladat al síndic de Greuges unes 2.000 signatures i un reportatge fotogràfic per queixar-se de la brutícia de la capital tarragonina. Més detalls des d'Onda Cero Tarragona amb el Pablo Alcaraz.
L'entitat ha explicat aquest dilluns que ha intentat reunir-se amb l'Ajuntament però que no els han volgut rebre i per això ha acabat recorrent a la sindicatura, que ja hauria demanat informes al consistori. Mònica Nogués, impulsora de la plataforma, ha assegurat que hi ha una omissió de funcions per part de l'Ajuntament pel que fa a la neteja, que ha recordat és un dret bàsic de la ciutadania. Escoltem què és el que demanen.
A la campanya proposem accions concretes i viables per millorar la situació d'insalubritat a Tarragona, com són 1. Intensificar la neteja de carrers, contenidors i espais públics. 2. Promoure la conscienciació i educació ciutadana. 3. Establir sancions efectives i reforçar la vigilància activa contra comportaments incívics i implementar pipicans i espais de sorra per a mascotes.
Nogués ha manifestat que la brutícia que s'acumula és un risc perquè acaba sent un nucli de paràsits, virus i bacteris.
Gràcies, Pablo. I tornem a la capital catalana. Barcelona ja es prepara per veure créixer el germà petit de l'anella olímpica. El Palau Sant Jordi Club es transformarà en un espai per 9.000 persones i estarà enllestit el 2029, coincidint amb el centenari de l'exposició universal.
L'Ajuntament treu a concurs aquest dijous l'adjudicació de les obres, que costaran uns 70 milions d'euros i aniran a càrrec de BCM, l'empresa que explota els terrenys. El nou Sant Jordi Club, ara un annex del Palau, multiplicarà per 5 el seu espai i per 3 la seva capacitat, fins a poder acollir 9.000 espectadors. Els darrers dos anys ha acollit 170 actuacions, de les quals un 80% és públic. El públic és local, volíem dir. Les obres començaran el 2027 i estaran enllestides el 2029. Durant aquests dos anys, però, no podrà acollir cap concert.
I a Bonmatí es recomana no consumir aigua de l'aixeta per la presència d'un àcid cianúric.
Salut Pública ha sigut qui ha donat l'avís i ara l'Ajuntament subministra aigua amb un camió cisterna. Tal i com explica l'alcaldessa Elena Ribas, dimecres passat van detectar que l'aigua sortia groguenca i van contactar amb Salut, amb el DipSalut i amb l'ACA, que han detectat la presència d'aquest compost químic i n'han restringit l'ús de manera preventiva.
Plana de successos a la brúixola. Avui hem de lamentar la mort de Judit Fontanilles, regidora de la Selva del Camp, en un accident diumenge al vespre a la via ferrada del Tossal de les Venedes de Montblanc. Mireia Molina, bona tarda.
Bona tarda, Lola. L'Ajuntament de la Selva del Camp ha decretat 3 dies de dol després de conèixer la mort de la regidora, qui va ser traslladada després de l'accident en estat crític a l'Hospital Sant Joan de Reus i posteriorment a l'Hospital de Bellvitge, però finalment va morir. Judit Fontanilles, de 46 anys, era la regidora que ocupava les àrees d'esports, salut, educació i festes i era càrrec electe del PSC des del 2015. Les activitats municipals han quedat anul·lades i les banderes onejaran a mig pal durant aquests 3 dies de dol.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 27 anys a Reus. Aquesta matinada ja hi ha una dona detinguda presumptament relacionada amb el cas.
Segons fonts properes al cas, els fets s'han produït al carrer Amargura de la capital del Baix Camp al voltant de les 6 d'aquest dilluns al matí. Fa poc menys d'una hora s'ha sabut que els Mossos han detingut una dona de 31 anys que hauria apunyalat la víctima diverses vegades causant-li ferides que acabarien provocant la seva mort. Segons ha avançat el caso, la mort estaria relacionada amb una baralla per una discussió de trànsit.
I més detinguts, un que hem conegut fa una estona, els Mossos d'Esquadra han detingut a Pals, al Baix Empordà, un home de 43 anys buscat a Rússia per terrorisme i pertinença a banda armada. L'individu tenia pendent un ordre internacional de detenció i extradició emesa per les autoritats russes. Parlem d'uns fets que van tenir lloc ahir diumenge i el cos policial català va tenir coneixement que l'home podia estar en uns apartaments turístics de la localitat. A mig matí es van activar tots els mitjans de seguretat pública disponibles per poder fer la detenció amb seguretat. Segons han explicat els agents, l'operació no va presentar problemes i l'home es va entregar sense oposar resistència. I a Barcelona, els Mossos han detingut a una persona per una presumpta agressió sexual.
Els fets haurien tingut lloc aquest dissabte al matí al districte de Sarrià i de moment no s'ha transcedit gaire informació, però sí que s'ha obert una investigació per esclarir els fets.
I també s'han detingut a 7 persones en dispositius, establiments i obres de l'àrea metropolitana de Barcelona per vulneració de drets laborables a ciutadans estrangers.
Els detinguts, que són la majoria extracomunitaris, tenien antecedents sobretot per delictes contra la salut pública i ara s'enfronten a un expedient d'expulsió per infracció greu de la llei d'estrangeria. A més, durant el dispositiu dirigit pels Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona, s'han identificat 90 persones més en 16 inspeccions, establiments i 2 en obres, les quals no comptaven amb el permís administratiu corresponent.
De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero Catalunya.
¿Nunca habías venido a un psiquiatra?
Nunca había estado loca.
Descubre los contenidos más sorprendentes en ViX.
¿Te gusta?
Más de 20.000 horas de las mejores series originales.
Tocaron muchísimo la axila.
Qué romántico que están, ¿eh?
Novelas y películas en el canal de contenidos en español más grande del mundo. ViX.
¡Perfecto!
En exclusiva en A3Player.
Esto es un pecado. ¿Eh?
Por solo 3,99 euros al mes.
Dame dos.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
En 8 minuts arribem a les 8 del vespre, obrim plana cultural. El Parc Astronòmic del Montsec ret homenatge a la matemàtica i astrònoma Maria Assumpció Català i Poc.
La figura de la Català i Poc ha estat presentada per la professora del Departament de Física Quàntica i Astrofísic de la Universitat de Barcelona i investigadora de Ciències del Cosmos de la UB, Francesca Figueres Sinyol, i ha servit per posar de relleu el paper de les dones en l'àmbit de la ciència. L'acte també ha comptat amb una alumna de Català a Poc, la doctora Trinitat Cadafau, i el nebot de la matemàtica i astrònoma Ramon Català, entre d'altres. Català i Poc va dur a terme observacions sistemàtiques de tasques solars durant més de 30 anys.
I ara, a més qüestions, emoció, llàgrimes i ovacions interminables han omplert el Teatre Victòria fa tot just unes, encara menys de 24 hores, en una vetllada que ja forma part de la història del teatre català. Un últim himne dels pirates que ha tancat una cita molt emotiva.
La companyia de Goll de Goma ha dit adéu als escenaris aquest diumenge amb l'última funció de Maricel després de mig segle de la cartografia teatral de casa nostra. Una funció única en què l'emoció ha estat a flor de pell i fins i tot ha deixat de veure llàgrimes entre assistents, treballadors i actors.
Per què plorat? Per qui no havia d'anar?
El Teatre Victòria ha reunit un públic de totes les edats amb espectadors que han revisitat el clàssic d'Àngel Guimerà estrenat com a musical el 1988 i altres que l'han descobert just abans que baixés el taló. Sobre el futur de Maricel, els tres socis de Degoll de Gom no han tancat la porta a que es torni a representar si arriben a un acord amb una altra companyia.
Doncs ho haurem de veure. Mentrestant, al MACBA s'incorporen 285 noves obres d'art per la seva col·lecció.
Són peces adquirides pel Consorci MACBA, la Fundació MACBA i també la Generalitat. Al museu hi poden trobar milers d'obres d'artistes com Laia Abril o Benet Rossell, entre d'altres. I també artistes internacionals com Claudia Andújar, Basel Abbas i Ruana Burram.
Tornem amb agenda musical. Avui el Poble Espanyol de Barcelona acull el concert de Residente.
Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí. En el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro.
El raper de Puerto Rico, conegut per ser cofundador de Calle 13, arriba a la capital catalana amb motiu de la seva gira Les Letres No Importen. L'actuació forma part de la programació del festival Alma Occident.
I acabem també amb música, el remix oficial de Coti per Coti de Detallets, produït pels DJs usonencs Mon DJ i DJ Capde, ha superat els 10 milions de reproduccions en streaming i ha estat reconegut amb el disc d'or.
Nota, han explicat que és un fet inèdit per a una producció en llengua catalana dins del gènere electrònic i la primera vegada que s'atorga aquest reconeixement a uns DJs per un tema en català. Publicat el 12 de maig de 2023 per la discogràfica Loop Records, han apuntat que el tema s'ha convertit en el remix més escoltat de la història de la música catalana.
Doncs amb Coti per Coti fem una petita pausa i repassem tota l'actualitat esportiva que ens ha donat la jornada d'avui. El mercat està pel mani, portes folding. Tira la manta, pel·li de terror, no vulguis córrer, la sort del traïdor. I és que tiro davant de la platja i em dius que no, ho pots evitar. Ja no saps com fer, t'arriben de les mans.
La brúixola amb Lola Sorribas. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
Fa uns anys enrere, un influencer podia fer servir el seu canal per promocionar d'altres marques o productes o el que sigui, i tu no sabies si realment aquell producte era una cosa que li sortia perquè era una referència, perquè li agradava, o simplement que li estaven pagant per fer aquella publicitat. Llavors, ja fa uns anys que la llei va posar per obligatori que quan hi havia un contracte de publicitat, s'ha de rotular. Per tant, sí que és diferenciable per nosaltres com a adults, per un nen de 6, 7, 8 o 10 anys, doncs li has d'indicar això que t'està dient, que és tan bo, pensa que li està pagant una marca o una empresa darrere per fer promoció.
Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
Doncs arriba el moment de conèixer tota l'actualitat esportiva i per això ja tenim aquí els estudis del José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Lola, què tal?
Doncs molt bé, amb ganes de que ens expliquis una miqueta què ha estat el dia d'avui, què ha donat de si, perquè crec que tenim dos clars protagonistes, amb Barça i l'Espanyol.
Sí, moltes coses. La primera, el Barça està entrenant ara mateix, l'Espanyol també.
Molt bé.
El Barça ha començat a les 6, l'Espanyol a les 7. El primer entrenament pels de Hansi Flick. I aquí surt la notícia. Qui no hi era a sobre la llespa de la Joan Camper?
Home.
A veure.
Il·lustra'ns.
Jo apostaria admeto, per...
Admeto apostes, va.
La Minya Mala encara està de
no, la Minya Mala està. Deixem la festa, oblidem la festa ja. La Minya sí que hi era.
Joan Garcia segur, perquè porta setmanes...
Joan Garcia ja... segur. Apropa't, apropa't.
A veure, vés tirant noms.
Estàs apropant, va.
Ter Stegen.
Ter Stegen. Ter Stegen.
He de dir que els mèrits són per Ismael de la Parra, que està a la part
perquè
tècnica.
Ho ha vist al Twitter.
Ah, és per això.
Sí, fa trampa, o sigui, del Melenas no parlem. Ter Stegen no estava a la gespa. Hi ha hagut un moment que hem vist l'entrenament els primers 15 minuts per televisió, oberts a, televisivament, no a la gespa, ni a la grada, i sortien tres porters entrenant amb l'entrenador de porters, que és De La Fuente. El nou fitxatge, Joan García, que apunta a ser el titular després d'invertir 25 milions en la seva clàusula de rescisió que l'han pagat al Barça, Chesnik, renovat aquest estiu, bueno, sí, dues temporades. És, podem dir renovació, sí. I Iñaki Peña. Iñaki Peña està buscant una sortida perquè no compten amb ell. I no veiem a Ter Stegen. S'ha quedat al gimnàs en el primer entrenament de la tornada.
I això com s'explica?
No hi ha més explicació.
No hi ha cap lesió. No hi ha
s'ha
cap...
quedat al vestidor o al gimnàs treballant. Treball individual. Sabem que Ter Stegen no compta per ser el titular. Sabem que Ter Stegen no compta per ser el segon porter. Ell, de moment, a dia 14 de juliol, vol continuar al Barça. És un dels capitans, el primer, té una de les millors fitxes econòmicament parlant de la plantilla. Amb l'horitzó del 2026 hi ha un estiu amb un Mundial. Nagelsmann, el seleccionador alemany, compta amb Ter Stegen com a titular després de quedar-se a fora Manuel Neuer, però clar, necessita que jugui. I aquí, de moment, el Barça no compten amb ell per ser titular. Jo crec que estem davant d'un dels culebrots. Després del culebrot Joan García, va arribar el culebrot a Nico Williams, ara comença el culebrot Ter Stegen.
Arriba la conseqüència del culebrot Joan
García. Què veurem el dia que es tanqui el mercat, l'1 de setembre, on està Ter Stegen a les 12 de la nit? Si a Can Barça o ja ha buscat un destí. Però, de moment, aquí es queda, però avui no a la gespa, amb el primer entrenament amb la resta de companys.
Clar, això no dona una molt bona imatge, no?, en aquest sentit.
Jo no jutjo perquè si el jugador té alguna molèstia i s'ha quedat al gimnàs,
clar.
Això és el que no sabem.
No tenim tota la informació.
No tenim tota la informació, de moment està al gimnàs.
Ara, un últim apunt, amb el salari que té actualment, si se'n va a un altre club, o estan disposats a pagar-li el mateix, o s'haurà de rebaixar el salari.
Això ja és una qüestió del Barça. Barça, de moment, no ha pogut inscriure a Joan García. I segueix buscant un extrem que ha d'inscriure.
Ja,
val?
Ja feina.
De moment, aquesta és la situació. Pablo Torre ja no és jugador del Barça. Signa pel Mallorca. Avui s'ha acomiadat del Futbol Club Barcelona, ja no va participar ahir en la roda de proves mèdiques i avui ja li han fet una entrevista amb la samarreta del Mallorca. Un missatge d'acomiad del Barça curt, però jo crec que bastant bé escrit, recordant els primers amors. És a dir, no s'oblida un de l'equip que et va fer debutar a primera divisió, no s'oblida del primer equip on vas marcar el primer gol a la màxima categoria, no s'oblida l'equip on vas guanyar els primers títols importants. Molt maco aquest missatge. I la cara nova, a part de Joan García, és un jugador suec de 19 anys. Es diu Ronny Bargi. Arriba procedent del Copenhague, ahir va fer proves mèdiques sense que s'anunciés la seva incorporació, però avui, hores abans de l'entrenament, s'ha fet oficial que signa 4 temporades pel conjunt blaugrana. Es tracta d'un extrem prometedor. Ara li toca a Hansi Flick veure si pot quedar-se a la primera plantilla per donar minuts a la Minya Mal o a Rafinha amb les bandes, o si millor que surti a jugar a un altre equip. El Mallorca és un dels que havia mostrat interès, ja per fitxar-lo del Copenhague i ara per si el Barça el vol cedir. Torno a repetir, és un jugador que va néixer a Kuwait, però que té la nacionalitat sueca.
Veurem.
Una de les cares noves, juntament amb Joan García, més enllà dels jugadors del planter que reforcen els entrenaments del Futbol Club Barcelona en aquestes primeres jornades, abans de començar ja a jugar els amistosos corresponents.
Molt bé.
Parlem ara de l'altre equip de Barcelona.
Vinga.
El Real Club Deportiu Espanyol. Rastar Group, el seu propietari, ven el seu percentatge al 99,66% al holding que és propietat del Barley i s'assuma com a inversor dintre d'aquest grup. És a dir, ven les seves accions però es queda amb un paquet del 16,45% d'aquest grup esportiu. En principi, Espanyol i Barling estaran a l'alçada, és a dir, no serà un el que dependrà de l'altre. Tots dos a la mateixa alçada. Aquesta venda ja té un primer pagament immediat de 65 milions d'euros. Avui, Alan Pace, la cara visible d'aquest grup d'inversions, estava a la Ciutat Esportiva. Ja s'ha trobat amb Manolo González, ha parlat amb Frank Garagarza, i a partir d'aquí, els següents passos és aquest acord, fer-lo ja oficial a la Junta d'Accionistes que s'haurà de convocar, on hi haurà el canvi d'accionariat, i veurem si també hi ha més moviments. Canvi de president, jo crec que òbviament que sí, però podem dir que s'acaba a poc ja l'etapa de Chen Jansen al Real Club Deportiu Espanyol, encara que es segueix treballant amb la planificació que ell ja havia prevista en aquest mercat d'estiu per fer les incorporacions, i a partir d'aquí l'espanyolisme aquí s'il·lusiona perquè se'n va un president que jo crec que possiblement dels pitjors que ha tingut. Dos descensos. Amb això ja es diu tot.
Sí, sí.
Doncs suposo que anirem veient també com avança aquest club.
Sí, sobretot cal fitxar alguna cosa més per fer un salt endavant i no lluitar exclusivament la temporada que ve per mantenir-se a primera divisió amb el que ja tens.
Molt bé, doncs n'estarem atents. José Agustín Gómez, moltes gràcies i molt bona tarda.
Bona tarda.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
A la brúixola a la finestra per parlar sobre salut mental, un capítol més que dediquem en aquest cas concretament a la sexualitat. Fa un any el govern espanyol va presentar un nou sistema de verificació de majoria d'edat pel consum de la pornografia. Aquesta eina, a banda d'assegurar-se que el consumidor té més de 18 anys, també funciona com una cartera de 30 accessos al mes a portals pornogràfics.
Un producte que ja es va anunciar que estava en fase embrionària i de desenvolupament, que rebia el nom oficial de cartera digital, però que els internautes espanyols no van trigar a batejar-ho com a Pajaporte. Aquesta mesura, que, com dèiem, va ser anunciada, però encara no se sap si tirarà endavant o no, ni de quina manera ho faria, fa evident la preocupació de diversos sectors de la societat per la pornografia. Normalment és vista com quelcom totalment rebutjable, que pot ser un educador sexual terrible per als més menuts i que mostra una realitat en l'àmbit sexual que dista molt del món real i que, per acabar-ho d'adobar, està plena de falocentrisme i masclisme, entre altres actituds reprovables.
Doncs avui volem abordar aquesta demonització habitual de la pornografia, veient fins quin grau està o no justificada, i per això tenim a l'estudi una setmana més el David Cueto, psicòleg al despatx Doctor Guilera, Psicoset Nasplugas i Acepte Qualeón. David, què tal? Bona tarda.
Molt bones tardes.
Veiem un exemple de com el govern mostra la voluntat de controlar el consum de la pornografia, ho explicàvem ara. Com es planteja en general aquest fenomen al dia, tu com ho veus? Hi ha cert consens sobre com abordar aquesta matèria?
Sí que probablemente la pornografia és un dels temes en salut sexual, bueno, polèmicos, con diferents corrientes. Al final tenemos que entender que los seres humanos, desde que empezamos a, puedes decir, a dibujar en cavernas o generar imágenes pictóricas, hemos generado pornografía, es decir, forma parte de nuestra, bueno, esencia como especie, ¿no? Nos excitamos con, ¿no? Somos una especie eminentemente visual y la visualización de escenas visuales explícitas nos excita. En Francia dicen, ¿no? Cuando se inventó la fotografía, de un día para otro, en unas pocas décadas, aparecieron más de 80, 100 sitios donde se vendían fotografías explícitas. Entonces, claro, en el tema sobre hoy en día Internet, ¿no? La pornografía hoy en día es accesible por todas partes. Antes que veía una tienda, una revista, se está como más oculta. Y hay mucho problema con el tema de acceso a los menores. La idea de esto, sobre todo a nivel educativo, los que has comentado, Joan, el aspecto muy falocentrista, muy agresivo, violento. No toda la industria en sí es turbia o negativa, es decir, hay profesionales y, ¿no?, que quieren hacer trabajos serios desde otras perspectivas, pero reconozcamos que a nivel general sí que los estudios, hay gente que se ha mirado estudios y que ha mirado DVDs, vídeos, es decir, hay gente que se ha pasado muchas horas estudiando esto y sí reconoce la tendencia falocentrista y un poco también un poco narcisista individual, es decir, ¿no?, de ver simplemente a la otra parte como un receptora del placer, ¿no? Es decir, el porno está hecho para un aviso normalmente la gente individual, aunque también se puede hacer en pareja o en grupo. Entonces, el problema que tenemos con la gente más joven es lo que hemos hablado alguna vez. El cerebro está hecho para creerse lo que tiene delante, y si uno cuando es muy joven solamente está expuesto a estímulos sexuales violentos, agresivos, falocentristas, cotocentristas, donde muchísimas veces la mujer es considerada como un, bueno, un receptáculo donde se le puede ejercer cualquier tipo de violencia física o sexual, se llega a lo mejor un momento donde, bueno, ese chico varón, por ejemplo, suele ser más probable, aunado temas de aislamiento, falta de autoestima, es como un cóctel perfecto, por así decirlo, para que se generen creencias, bueno, por decirlo de una manera cruda, incluso futuros maltratadores, es decir, la pornografía como un elemento educativo, hay estudios y técnicas de pareja donde ver pornografía juntos en pareja es enriquecedor, es decir, no todo es mala en sí misma, pero sí sobre todo a edades tempranas, como hemos hablado muchas veces las pantallas, que no tengan supervisión, puede provocar distorsiones y generar un sistema de creencias patológico, machista y que, bueno, vea, yo siempre digo, ¿no?, que en algunas chicas jóvenes me han dicho en terapia la frase de es que se nota mucho que mi pareja o el chico con el que tengo relaciones sexuales ve mucha pornografía y nunca me lo ha dicho de manera positiva o excitante, es decir, siempre me lo dejaban caer como que se sentían incluso humilladas, como que no, bueno, utilizadas, ¿no?, con cero comunicación, agresivo, como digo. Entonces es un tema que sobre todo con chavales y que empiezan, ¿no?, el tema de la pubertad, que empiezan a generar su yo sexual, hay que tener mucho cuidado cómo se expone y cómo se educa a través de estos medios.
Claro, deies que dins del món de la pornografia hi ha molts continguts, sí, de molts tipus, que alguns tenen aquestes característiques negatives que us dèiem al principi, d'altres no. Clar, però entenc que això passa en altres àmbits també de l'audiovisual, claro, com poden ser sèries que no les pot veure un noi jove perquè també pot afectar en el seu creixement. Creus que, clar, és més difícil guiar a un nen en aquest món de la pornografia que està una mica més amagat, que costa més d'accedir, que no pas el de les sèries? Creus que també els pares o els educadors d'aquests joves haurien de normalitzar-ho i poder guiar els joves per veure quin consum en fan de la pornografia i quina lectura en fan d'aquest consum?
Com hemos dicho en internet, claro, 15, 20 años o 10 años, por así decirlo, generalizados, es decir, por la pornografía empezó con apareció internet, los 90, 2000, se dice incluso que el desarrollo de tecnologías como el pago en línea con tarjetas de crédito, la previsualización, han sido tecnologías como catalizadoras, catalizadas o espoleadas por la pornografía, es decir, que la pornografía se dice que ha ayudado al desarrollo tecnológico de Internet. Pero claro, hoy en día la ubicuidad de eso, es decir, cualquier dispositivo, tablet, ¿no?, es decir, los niños en casa normalmente les dan una tablet. Claro, ¿cómo se controla eso? El control parental, evidentemente, es la primera línea, pero los estudios dicen que a partir de los 12-13 años el control parental en sí mismo no va a hacer que el alumno adolescente vea contenido pornográfico. Entonces, obviamente, cuando son más niños pequeños, educarlos un poco es responsabilidad, poner límites, pero cuando ya empieza un cerebro adolescente, que el yo social es más importante a lo mejor que dentro del individuo familiar, empieza el tema, ¿no?, pues de las corrientes, bueno, los grupitos de amigos, el tema de la sociedad por internet, las redes sociales. La evidencia es clara diciendo que no hay relación entre controlarles más y que vean menos pornografía. Entonces, yo entiendo, ¿no?, que para muchos padres sea delicado, sea complicado, hay creencias de todo tipo, pero sí que educar desde el miedo, la represión, normalmente con los adolescentes suele generar el efecto contrario. Entonces, es algo que tarde o temprano van a llegar sí o sí, por mucho que moleste o por mucho que nos pongamos una venda en los ojos. Entonces, apelar a la responsabilidad y explicar que mucho de lo que se ve ahí no es real, es un contenido hecho para una satisfacción a lo mejor incluso inmediata, como digo, narcisista, o bueno, no está basada en la comunicación, ¿no? Se supone que la sexualidad tiene un componente comunicativo muy importante, que la pornografía, podemos decir, mainstream o generalizada, no se aplica. Y ya incluso podemos entrar en problemas adolescentes que se ven en institutos, ¿no? Y esto cada vez se ve en noticias, que son imágenes explícitas de, ¿no?, generadas por IA, de chicas de clase, el tema de fotos, ¿no?, robadas sin consentimiento, enviar imágenes explícitas sin consentimiento. Es decir, la pornografía en los estudios siempre entra dentro de conductas a lo mejor patológicas o problemáticas sexuales relacionadas con los móviles y los adolescentes. Entonces, cuando se estudia la pornografía, es interesante no verlo solo como una categoría aislada, sino que cuando se estudia es más el móvil, es decir, el móvil, tecnología y sexualidad. Y tenemos la pornografía, el envío de imágenes eróticas, consentimientos, sin consentimientos, el sexting que se llama. Entonces, hay que tener, bueno, cuidado, todavía es poco tiempo para saber certezas, pero sí que es verdad que poner límites hasta cierta edad es interesante, y a partir de ahí, 13-14, la educación suele ser la herramienta más útil.
Clar, perquè amb aquest control parental, quan més creixen els nanos, més intentaran esquivar-lo,
no? I que hi ha mil maneres de fer-lo, evidentment, sabran.
Clar, aquí a la Bruixola hem parlat molts cops de la intel·ligència artificial com una eina que pot ser molt poderosa, però també que pot ser molt perillosa. I ara deies alguns exemples de tipus de violència que ja s'estan fent evidents a la nostra societat, com és, doncs, falsejar la identitat amb algú amb intel·ligència artificial, mostrar la imatge d'algú nu gràcies a aquesta tecnologia. ¿Realmente son habituales aquests casos a consulta?
Cada vez más, cada vez, bueno, hubo una estadística nacional que decía una de cada cinco chicas adolescentes en España había recibido una imagen, o se había hecho una imagen de ese tipo. Las estadísticas, como siempre en estos casos, es complicado. Pero claro, aquí en el sentido de la educación, ¿no? Es decir, hay que dejar claro a los, bueno, normalmente chicos que lo hacen, que eso es una agresión sexual. Y la idea de esto es que, bueno, las tecnologías aparecen, los chavales ya han crecido con IAs, a veces se puede banalizar, es una herramienta maravillosa para muchas cosas, pero es como digo, en el tema educativo de Internet, ¿no?, cómo se pueden utilizar para hacer bullying, el acoso, ¿no? Es un problema también en muchos institutos, el acoso, y el sexismo, por ejemplo, suele ser de las mayores causas que siempre se reconoce que son las causas del acoso que se está produciendo en casa o, bueno, en la escuela. Lo que hemos hablado alguna vez del bullying, ¿no?, que el bullying ahora mismo no acaba en la escuela, acaba en... Es decir, no termina, ¿no?, porque los dispositivos móviles están conectados a 24 horas al día, y lo mismo ocurre con el tema de la sexualidad y de las IAs, que ahora mismo, si no se controla, no se educa, sobre todo en esto último, yo he tratado y, bueno, es una violación de la intimidad muy grande y puede provocar problemas de autoestima, traumas incluso. Entonces, educar en esto, ¿no?, pues como digo, la pornografía, las imágenes explícitas, el tema de Internet ha roto la barrera un poco de la esfera privada, pública. Y yo entiendo que los adolescentes han crecido, ¿no?, de hace 20 años, uno conecta a Internet, tiene que un ordenador casi con modem. Entonces, la literatura científica es muy reciente, pero sigo insistiendo que la educación y la prevención suele ser más útil que el miedo o la represión.
¿Creus que tendim a banalitzar el que seria l'assetjament a xarxes, si ho comparem, per exemple, amb una agressió física cara a cara?
Personalmente yo diría que sí. Personalmente yo diría que hay esta tendencia, bueno, al anonimato, a esta discusión, ¿no?, si la gente tiene que tener un DNI para las redes sociales, es un tema complejo. Pero sí que es verdad que un poco a través de Internet se deshumaniza. Entonces, un adolescente que aprende un patrón deshumanizante, ¿no?, a través del sexismo, si eso se refuerza y no se educa y se refuerza por el sistema, pueden acabar, pues bueno, generando actitudes de violencia física final. Es decir, no es definitivo, pero es predecible y los estudios lo avalan.
¿Creus que la demonització de la pornografia la podem veure com un derivat també de la demonització que es fa habitualment de la tecnologia i el consum de mòbils, xarxes, que intrínsecament no és que siguin dolentes en si, però els perills que comporta fer el consum d'aquestes dues vessants, doncs fa que hi hagi certa por i, com dèiem, que es demonitzin.
Claro, ¿no? Creo que el Departament d'Educació este, ¿no?, para el curso que viene ha puesto límite, coto un poco el tema de la tecnología, ¿no?, de los móviles. Sí que es verdad, ¿no? Es especie de lo que se llama ludismo, ¿no? Esta idea antitecnológica de que toda tecnología es mala. Al final, cualquier persona que trabaja con gente joven sabe que tecnología es un medio, no un fin. Pero claro, la pornografía tiene ciertos matices que deben ser como controlados. El tema, por ejemplo, de la violación, ¿no?, de un discurso que dice que la pornografía espolea la violación, cuando curiosamente los datos dicen lo contrario, ¿no? Que en diversos países del mundo, bueno, Estados Unidos, donde empezó a implementarse Internet, en diferentes estados, o en diferentes, pues, países de Europa o de América, hay una correlación negativa entre la pornografía y la aparición de... Y que ocurran violaciones. Es decir, cuanto más estaba instaurado Internet, menos violaciones había. Esto es un poco paradójico. Estos son datos, como digo, que son complicados y a veces difíciles de analizar o de estudiar. Pero sí que la idea es que la pornografía en sí misma no tiene que por qué ser algo que espolee la violación o que nos enseñe, aunque en mucha pornografía haya contenido de fantasías de violación y estas ideas, ¿no?, de que la línea del consentimiento queda un poco borrosa. Pero sí, como digo, hay estos datos contradictorios, ¿no?, que la pornografía, la exposición temprana, genera problemas incluso, ¿no?, de adicción, que lo de la adicción es un tema delicado, ¿no? De una adicción a la pornografía es complicado de estudiar o de tipificar. Pero bueno, relacionado con la violación, con las violaciones, diría que no parece que hay evidencias científicas de que la pornografía correlacione con la violación, pero sí que la pornografía, en un estudio, por ejemplo, en concreto, generaba creencias negativas en determinado grupo en concreto. Es decir, cogían a lo mejor a 200 personas a exposición a pornografía, les hacían encuestas, y lo que sale es que solamente un grupo en concreto, que era el que tenía poca afabilidad o pocas estrategias comunicativas, le afectaba negativamente la pornografía. Entonces la idea sería que la pornografía afectaría negativamente si hay unas condiciones previas que hace que esa persona sea más vulnerable a las creencias negativas o le genere, como digo, problemas de autoestima, aislamiento, que es un círculo vicioso, y muchas personas acaban atrapadas en ese en esa manera de interaccionar.
¿Creus que hi ha alguna diferència a com consumeix la pornografia els homes i les dones?
Aquí hay bastante recorrido. Hay, bueno, el mantra, el canon teórico diría algo así como que los hombres tiende más a una pornografía, vídeos visuales, y las mujeres a recurrir a literatura erótica. Esto da para, bueno, muchos programas, porque es una idea de, es una biología, es un tema de, ¿no?, de constructo cultural, lo que hemos hablado alguna vez, ¿no?, de que las mujeres se les educa el deseo a través de la culpa. Entonces sí que parece que puede haber diferentes excitaciones, ¿no? Pues hablamos de personas cisgénero, luego por transexualidad, orientaciones sexuales diferentes. Pero sí que, por ejemplo, hubo otro estudio que hablaban y cogían mujeres y hombres en relación a pornografía y las fantasías eran las mismas. Es decir, no había como mucha diferencia entre... Pasa que, como digo, muchas veces son encuestas a estudiantes, es un tema muy novedoso como para que hiciera hay estudios totalmente válidos. Pero el tema de la excitación o del deseo, ¿no?, de esa previa del deseo, sí que parece que los hombres, por, bueno, por diferentes razones y variables, tendemos a ser más visuales y las mujeres a lo mejor más narrativas, ¿no? Todos los humanos tenemos guiones que hemos hablado, ¿no? Tenemos registros de cómo actuar, y el problema de la pornografía es que puede generar como guiones comunicativos, que es lo que me han verbalizado, como digo, varias veces y no pocas mujeres, normalmente jóvenes en terapia, de cómo su relación sexual con ese chico normalmente... Ella decía que era, bueno, que se veía que él actuaba como el relato o el guión del decorado de un vídeo porno, y vuelvo a insistir que nunca me lo han dicho de manera halagadora o positiva. Y esto cualquier perchico joven que ve pornografía debería tenerlo en cuenta, de que como modelo de aprendizaje de lo que la otra parte, si es heterosexual, quiere recibir, no, casi nunca suele ser una buena guía para ello.
I en cas que una dona es trobi en una situació així, com s'ha de comunicar amb l'altra persona, com
claro,
què sol recomanar per abordar aquesta situació?
Aquí hay diferentes maneras, ¿no? La primera sería hablar abiertamente de... ¿no? Primero, pensar si la otra parte va a ser receptiva. Es decir, yo he visto casos donde he tratado esto y lo he hablado con su pareja o la pareja casual o la persona que tiene relaciones sexuales, y a veces como que la otra persona está receptiva ante ello. Hay veces que no. Entonces, sobre todo en personas más jóvenes, el proceso de ensayo-error, tampoco se puede demonizar a lo mejor un chico adolescente de 18 o 19 años que tenga esa conducta, porque sinceramente muchas veces es a lo que he estado expuesto. Porque la educación sexual, vuelvo a insistir, en los institutos normalmente suele estar basada en algo biológico y en dar miedo un poco al tema de las ETS, que sí que hay que tener mucho cuidado con las ETS, pero no se puede educar sexualmente, todo sabe tres de ello. Y sí que Lola, por ejemplo, está muy estudiado el tema de que hay que tener cuidado con el tema del uso del preservativo. Que en mucha pornografía no hay uso del preservativo, entonces sí que hay estudios que correlacionan un menor uso del preservativo con el visionado, digamos, bueno, elevado de número de horas de pornografía. Entonces... sí que al final, si ocurre un caso de estos, la comunicación es lo más importante. En personas más jóvenes, la gente aprende, es decir, como digo, ¿no? Las primeras relaciones sexuales, el sexo es algo que también se aprende, ¿no? No nacemos como cableados, parece, tenemos deseo sexual, pero tener relaciones sexuales satisfactorias requiere un proceso de aprendizaje comunicativo, de años incluso, entonces... se puede hablar, y si la otra persona no está receptiva, hay que comunicar que no se está cómodo y poner límites en la situación. Pero como digo, en gente más jóvenes, ¿no?, en esta especie de inexperiencia de chico que tiene ganas, ¿no? Este rol un poco de, por decir la palabra, un poco semental, ¿no? Que se ve en las películas porno. Mujer a lo mejor que tiene, chica que tiene, que es joven, inhibida o con miedo a expresar sus deseos o por miedo a ser rechazada. Lo mismo con los chicos, ¿no? No se expresa por miedo a tener rechazo. Entonces, sobre todo en gente más joven, es moldeable. No es una tragedia, simplemente requiere comunicación, si insisto, y soluciones. Sobre todo la parte más masculina quiere trabajarlo, si no, pues dice uno que hasta luego y ya está.
I no passa nada.
Correcto.
Claro, ara m'interessava el que deies, que les escoles a vegades ensenyen a l'àmbit de la sexualitat des del punt de la biologia, no? Creus que, clar, ara ja diguéssim que els nens no s'eduquen només a l'escola, només als pares. Clar. Tenen moltes altres eines per on reben inputs que els alfabetitzen. Creus que també serveixen com a referent a àmbits com la pornografia en l'educació sexual perquè els hi falten referents en aquest àmbit? Haurien de tenir més pes, per exemple, els pares o, com deies, les escoles que eduquessin sexualment no només des de l'àmbit biològic i reproductiu?
Yo creo que sí, porque como digo, ponerse la venda delante de los ojos, como en tantas cosas del ser humano, no va a hacer que eso desaparezca. Las escuelas, decir que el tema ha mejorado en las últimas décadas, hay una gran cantidad de profesionales dando formación, pero sí que creo que el ratio de formadores de sexualidad por número de alumnos es todavía demasiado bajo, y el tema en casa lo mismo, es decir, puedo entender que haya padres con creencias, no sé, o más conservadoras, religiosas, es decir, yo entiendo que no tenemos que imponer nuestra visión a todo el mundo, pero por ejemplo, visión que se tenga a lo mejor más conservadora del sexo, el adolescente va a estar expuesto sí o sí. Y hemos hablado alguna vez que el adolescente, si percibe que algo es rechazado por la autoridad, normalmente sentirá más atracción por ello. Entonces, lo interesante sería un poco la honestidad y cada vez, como podría decirlo, se van generando pues más herramientas públicas, privadas, asociaciones. Es decir, que en los últimos años se nota el trabajo detrás. Pero claro, esto, como digo, son muy pocos años. La educación sexual tenía esa tendencia, ese sesgo, ¿no? Y esto se queja muchas veces los chavales en encuestas que se le hacen, y es en cualquier parte del mundo. Esa base de miedo, de biología y ya está, ¿no? Y aspectos como la comunicación, la intimidad, el mostrar vulnerabilidades, esto es algo que no parece que se eduque en una sociedad, como digo, muy individualista, y la pornografía, vuelvo a insistir, que tiene este peligro. El punto de vista de ver a la otra persona como un mero receptor del placer. Y esto suele traer problemas de aislamiento, alienación, y gente que me ha comentado que no consigue conectar por la educación sexual que ha recibido.
Bueno, i en aquest procés d'educació no fer com que no existeix la pornografia, no? Fer-ho evident.
Que sonarà, però si le das un iPad a un chaval de 7 o 6 años o 5, una niña, puede clicar en un enlace que no, en estos plugins que te salen en cualquier web, es decir, están expuestos a la pornografía explícita. Entonces, la idea sería, hombre, controlar lo máximo posible, pero dejarles claro que, bueno, desde que, sobre todo temas de la pubertad, antes de los 10-12 años es importante más hacer una especie de bloqueo, pero a partir de los 12-13 años lo van a recibir. Mucho contenido que ven en internet, para mi gusto, está demasiado sexualizado, no solamente la pornografía, es decir, no es un problema de la pornografía. La publicidad, ciertos influencers, se ve que hay y a muy menores de edad, me refiero a contenidos dirigidos a 12-14 años, que para mi entender se sexualiza demasiado. Entonces, no es la pornografía en sí misma, sino todo lo que engloba la sexualitat en una persona jove en internet.
Doncs un tema molt interessant i que, com deies, donaria per parlar-ne durant molts i molts capítols. Per ara ho deixem aquí, però probablement també ho anirem reprenent, potser de cara a la temporada vinent ja en parlarem, però de totes maneres, David Cueto, moltes gràcies i bona tarda.
Moltíssimes gràcies, bones tardes.
Viva gol! Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor!
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Alcaldes, alcaldesas, concejales.
Por cuarto año queremos distinguir a los municipios más involucrados contra la violencia de género.
Si vuestro municipio ha impulsado acciones contra el maltrato en colegios e institutos, entrad en municipioscontralmaltrato.com y registraos.
En Contra el Maltrato Tolerancia Cero estamos deseando reconocer las mejores iniciativas.
Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. 10 años de Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
aquesta brúixola de dilluns i ens emplacem a demà a tornar-nos a informar amb tota l'actualitat des de les 7 de la tarda i fins a 8:45 del vespre. Ja saben que mentrestant es poden mantenir també actualitzats a través de l'app i també al web d'Onda Cero i a totes les informacions horàries. Ens veiem demà, que vagi molt bé, bona tarda.
Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.